Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit fem un avanç del programa. Abans, però, volem felicitar la Blanca Aranyó, col·laboradora d'aquest programa, que ha sigut mare aquesta setmana d'en Bruc, un infant que per la foto que ens envia se'l veu ple de vitalitat. La nostra felicitació per la mare, el pare i en Bruc. El programa d'avui comptarà amb les notícies, l'entrevista amb en Joan Budó, tècnic responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. També ens acompanyaran la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals d'en Manel Casas ens amenitzaran el programa i per acabar un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. I amb la veu de qui us parla, Francina Ballester, i el control tècnic José Matoses.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Oberta a Barcelona la platja pels gossos. Ahir dijous 1 de juny i fins al 24 de setembre, la platja urbana per gossos de Barcelona inaugurarà la temporada d'estiu 2017. Aquesta platja urbana, situada a la platja del Llevant de la Barceloneta i la única com urbana a tot Espanya, es va obrir com a prova pilot. Les aportacions dels usuaris, el veïnat i els tècnics han servit perquè enguany es puguin introduir millores, com revisar el mobiliari urbà per adaptar-lo als gossos, més informació a la zona d'accessos, incorporar nous elements que indiquen la qualitat de l'aigua i de la sorra i més mesures higièniques. L'espai està senyalitzat i delimitat per una tanca perimetral i, malgrat les peticions fetes pels usuaris, continuarà mantenint els 1.250 metres quadrats com l'any passat, amb un aforament per 100 gossos. Un veterinari i informadors ambientals controlaran els accessos perquè només entrin els gossos degudament identificats al cens i amb el xip. A més, hi haurà un operari que mantindrà l'espai net i que repartirà bosses per recollir excrements. Barcelona es mostra, una vegada més, que és una ciutat amiga dels animals. Els caçadors seran, segons el Partit Popular, els conservadors de la natura. El Partit Popular proposa que el Congrés dels Diputats atorgui als caçadors i pescadors esportius la distinció de conservadors de la natura. Han presentat una proposició no de llei sobre l'Estratègia Nacional de Caça i Pesca per tal que s'impulsi i es reconegui la caça i la pesca com a activitats positives per l'interès general, ja que consideren que ambdues mantenen un alt compromís amb la conservació del medi natural i per les espècies que hi habiten. Han buscat el suport parlamentari d'altres grups polítics per iniciar una modificació de la Llei de Biodiversitat i el Reglament d'Espècies Invasores, per revertir la sentència del Tribunal Suprem que impedeix caçar i pescar esportivament algunes espècies introduïdes amb finalitats cinegètics en els ecosistemes per les greus repercussions que comporta. La regulació de la caça i la pesca correspon a les comunitats autònomes. Per això, amb aquesta nova estratègia, el govern espanyol busca el suport d'administracions públiques amb competències en les dues activitats. D'aprovar-se aquesta proposició no de llei significaria servir amb safata d'argent la natura als caçadors, quan ara s'està iniciant una reacció perquè la natura també pugui acollir a tants altres col·lectius que sense agredir-la en puguin gaudir. Perquè se n'assabenti el tram, el proper dilluns 5 de juny es celebrarà el Dia Mundial del Medi Ambient. Aquesta commemoració va ser establerta per l'ONU l'any 1972, coincidint amb la primera cimera mundial sobre medi ambient a la Conferència d'Estocolm. La finalitat d'aquest esdeveniment anual és augmentar la consciència mediambiental i fomentar l'acció global per la protecció del medi ambient. És un bon moment per tornar a recordar als dirigents polítics mundials que posin en marxa els acords de la recent cimera de París per frenar els efectes del perillós canvi climàtic cada vegada més evident i accelerar la transició cap a un model energètic 100% renovable. A veure si el president Trump se n'assabenta.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Barcelona sempre és una ciutat molt activa. Els seus carrers són escenaris de nombrosos músics que, especialment en el barri gòtic o llocs que són molt visitats, ofereixen les seves aptituds. Em va cridar molt l'atenció perquè, tot passant, em vaig tenir que aturar per escoltar un grup, un quintet, que interpretava música Orleans. Eren, amb la qualitat amb què tocaven, professionals que, baix el nom de Jinx Jazz Band Barcelona, toquen pels carrers. Escoltem-los amb Bourbon Street Parade i Jazz Me Blues. Thank you.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Avui ens acompanya en Joan Budó, tècnic responsable del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera, a l'Alt Empordà, Girona. Benvingut, Joan.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
I també donem la benvinguda a Manel i la Carme, que ens acompanyen
Hola,
a la tertúlia. Hola.
Hola. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon vespre, perdó.
Sí.
Això de l'estiu.
Sí. Doncs, Joan, per situar-nos una mica, explica'ns així a grans trets, perquè en feu molta, la feina que porteu a terme al vostre centre.
Sí, el centre aquest de reproducció de tortugues de l'Albera és un centre que va néixer ja fa un pilot d'anys, fa més de 25 anys, amb l'objectiu aquest de treballar per la conservació de la tortuga mediterrània. Aquí a Catalunya i a la península Ibèrica, l'única població natural d'aquesta espècie que ens ha quedat és la que perviu a la serra de l'Albera, que és la part nord de l'Alt Empordà, el tram més orientat del Pirineu. Llavors és una població que està realment en perill i continua estant-hi des de llavors. I llavors a través d'aquest centre el que s'ha fet és tota una sèrie d'accions, des de la cria en captivitat, per això es diu centre de reproducció, fins a treballar en el sentit de més pedagògic del terme per intentar conservar aquesta població de tortugues. Ho fem amb la tortuga mediterrània, però a més també hem afegit altres espècies de tortugues autòctones, com pot ser la tortuga d'estany, que és una altra espècie que a nivell del país la tenim bastant malament, i també criem en captivitat. I llavors tot aquest centre i totes aquestes activitats, aquest centre està obert al públic, és obert al públic, és visitable, venen moltes famílies, venen escoles, un programa pedagògic adaptat a diferents grups d'edat, i aquesta és una mica la feina que fem.
Que feu en global. Estan en perill d'extinció, ho has dit, la tortuga mediterrània i d'altres. Quines han estat les causes?
Bé, de fet, sí, la tortuga és un animal que ha estat en perill d'extinció, però no hi ha una causa recent, no és una causa d'ara actual. És unes causes que les venim arrossegant de fa molts anys.
Sí.
La primera sospita en aquest sentit és, això ens hauríem de recolar fins a principis, al voltant dels anys 20, del segle passat, quan es posa la tortuga de moda tenir-la com animal domèstic, animal de companyia. Fins aleshores, la tortuga mediterrània, en els interès que n'hi havia aquí al país, era un animal més com un eriçó, com un esquirol, com una serp, etc.
Sí.
La gent del territori la veia allà i allà es quedava. I aquesta és una moda que comença en els jardins, a les cases, de tenir un animal més que no és perillós, no mossega, simpàtic, etc. Doncs aquesta moda fa que durant molts anys hi hagi gent que es dediqui, fins i tot professionalment, a anar a certs indrets a recollir tortugues per vendre-les. I això, hi ha gent gran de pobles d'allà a l'Albera que encara no se'n recorda. Jo recordo els anys 50 quan hi ha un home amb gossos ensinistrats i en un cap de setmana se'n podien portar 400, 500 tortugues. I aquestes eren les que llavors es venien, per exemple, aquí a les Rambles a Barcelona, o als mercats setmanals. Doncs aquesta pràctica d'extreure milers i milers i milers i milers de tortugues va durar fins als anys 80, quan, a través d'una llei concreta de la Generalitat, va prohibir la comercialització i la tinença.
Però clar, ja portaven dècades.
Portaven dècades, en aquest sentit, d'expoli. Què vam fer? Doncs que vam treure animals del seu medi natural per traslladar-los i a les cases particulars. A la natura hem perdut aquesta població salvatge, s'ha pràcticament extingit, i tots aquests milers d'exemplars que van anar a les cases particulars, als jardins, en terrasses, doncs, quan s'han mort, doncs s'han mort. Sí. Per tant, hem extingit la població natural. Recuperar això és la nostra feina, és una feina a molts anys vista, per això.
Bé, Manel, Carme, segur que també teniu...
Joan, escolta, mira, tu traspues optimisme, traspues entusiasme, i això és que a mi m'encanta, perquè veig que ets un apassionat de lo que estàs fent i que, a més, que hi disfrutis fent i que n'estàs convençut de lo que estàs fent.
I tant,
jo crec que
sí.
És importantíssim, que la tasca ja no és ni tasca, és un plaer, és una obligació. Això és una cosa molt, molt envejable, de veritat.
Tot home, li agraeixo aquestes paraules. De fet,
sí. És possible que potser no t'ho he dit mai, però jo...
No, sí, ho dit, sí, ho han dit. Sí, sí.
Ja m'han copiat. Sí, ja m'han copiat.
Afortunadament, no tan sols jo, sinó els companys que treballem en aquest projecte.
És copsa, Joan, és que és copsa. És un... Bueno, és fantàstic que estiguis aquí entre
nosaltres. Molt bé, molt bé.
Quants anys pot viure una tortuga d'aquestes?
Aviam, de fet, les tortugues terrestres, en general, totes les tortugues aquestes terrestres, que la tortuga mediterrània és una, poden viure 70, 80 anys, mentre que les tortugues aquàtiques una mica menys, tenen un metabolisme molt més ràpid i, per tant, 40, 50 anys les aquàtiques, 80, 70, 80, 90 les terrestres.
Nosaltres coneixem bastant per documentals tot el tipus de reproducció de les aquàtiques, tot el que passa, la posta d'ous i tal i qual, però amb terra, aquí a la Mediterrània, i amb terra, terra mediterrània, perquè són mediterranis, com és aquest procés?
De fet, la tortuga aquesta mediterrània que estem parlant, és aquesta típica tortuga de color groc i negre, la que hem vist històricament als nostres patis de jardins, que bueno, viu, el seu hàbitat natural és el bosc mediterrani. En aquest cas concret aquí a l'Albera viu entre fins als 350-400 metres d'altitud. A partir més amunt, aquí ja no hi viu la tortuga. I llavors té un procés molt similar a les que estem veient als reportatges de tortugues marines.
Però aquelles se'n van cap al mar, pobretes.
No, no, no.
Que...
aquestes són buscoses.
I tenen depredadors.
Tenen molts de depredadors, tenen molt de depredadors. Aquestes fan un niu, fan un forat a terra, posen 4, 5, 6 ous, ara entre el mes de maig i el mes de juny, tapen el niu i se'n van. I el mes de setembre naixeran les tortugues petites. Sempre i quan, això que deia...
Quins depredadors tenen?
Qualsevol carnívor que tenim als nostres boscos és... No, primer els depredadors són amb els nius. El porc senglar, la geneta, el teixó...
també tenen que viure la guineu,
evidentment. Tots aquests petits carnívors tenen una facilitat terrible en detectar els ous de tortuga. Llavors, detectar els ous de tortuga vol dir que en depèn quins drets, fins i tot hi ha unes depredacions del voltant del 70% de nius, és moltíssim. Llavors, aquestes tortuguetes, que són molt fràgils quan neixen al mes de setembre, etc, etc, tots aquests animals, també, si els troben, evidentment se'ls mengen. I, per tant, per arribar a adultes, és un procés molt i molt lent. I penseu que aquestes tortugues que ara han nascut ara aquest any no seran reproductores de forma natural, a la natura, fins d'aquí uns 14 anys. Per tant, fixeu-vos en lo difícil, és a dir, trencar aquest esquema natural que té aquesta espècie, recuperar tot això que hem trencat, això que explicava abans, de tot aquests animals que es capturaven i tot això, recuperar això és un procés molt llarg. Perquè si volem veure com ha crescut una població de tortugues i volem dir, hi ha dues generacions de tortugues, clar, dues generacions de tortugues són 30 anys. Per tant, és un procés molt lent, molt lent, molt a llarg termini.
Joan, jo quan estaves explicant el tema de les tortugues i sobretot el consum que s'ha fet de la tortuga com a animal domèstic o intentar fer-lo animal de companyia, que no és, estava establint el mateix paral·lelisme amb els ocells cantaires. És a dir, que són animals invisibles, que es fan visibles en el moment que s'agafa la moda de capturar-los i doncs, sacrificar-los per l'oci d'un o per la contemplació. Llavors, a mi m'agradaria que expliquessis una miqueta també el rol ecològic, la funció que té la tortuga dins del seu ecosistema, perquè suposo que el té com tots els animals, no? I una altra cosa, ja per si de cas no tinc l'oportunitat, és, per exemple, doncs, les activitats humanes, a part dels depredadors, perquè els depredadors sempre han existit i malgrat els depredadors les tortugues... el depredador humà és l'únic que no li ha deixat
el
marge.
El depredador humà, sí, però el depredador natural té la seva funció, la natura, lògicament.
I és el que estava dient, sí. No han extingit les tortugues.
Està per l'home i la dona.
Però sí, les activitats...
Evidentment.
Les activitats humanes, sigui l'extracció de la tortuga o sigui activitats agrícoles...
Sí, exacte.
Perquè ho he llegit amb informes que teniu vosaltres. Sí. Explica'ns una miqueta això.
De fet,
perquè...
les dues coses, això com deies. Primera, el paper que representa, doncs, és un herbívor més amb un bosc mediterrani, i aquest herbívor, com qualsevol altra espècie més d'herbívor...
Herbívor, exclusivament
herbívor. La tortuga mediterrània és herbívora. Llavors, per exemple, és un bon disseminador de llavors. Mm. A la tardor, la tortuga mediterrània, que és una època que hi ha molt de plantes amb fruit, és un gran disseminador de llavors. Mm-hmm. Són cosetes d'aquelles que a vegades no hi parem atenció, però fa aquest efecte de disseminador de llavors. I llavors, és això que dèiem, en relació als depredadors, és un element més que viu en aquest ecosistema i que certs carnívors el poden depredar. Sí. Per tant, sí. Fins aquí compleix la seva funció.
Sí.
L'augment de la depredació ara ha vingut aquests darrers anys. S'ha disparat molt per culpa de l'augment del porc senglar. Quan la... Clar, trenquem els equilibris de la natura. Quan
no ens maltractis el porc
senglar. No, però és que l'augment del porc senglar també ha estat
produït per un desequilibri total.
És un desequilibri induït.
És un desequilibri...
En podem fer tres tertúlies més d'aquest tema, eh?
I llavors l'activitat humana, sobretot és aquesta, l'activitat humana, primer, això que deia abans, de la captura d'exemplars vius per ser portats, per ser venuts. Posteriorment, també, el fet de... l'usuari del terreny aquell anys enrere, quan no hi havia consciència de conservació, és a dir, si trobo una tortuga mentre vaig a passejar, a buscar espàrrecs, a buscar bolets, uh-huh. etc., o vaig a cacera uh-huh. en aquelles muntanyes, trobo una tortuga, doncs me l'emporto cap a casa. Uh-huh. Me l'emporto perquè o a casa meu, o al pati de la meva tieta, la meva cosina, sí. la meva amiga. Per tant, hi havia tot aquest espoli, i uh-huh. aquest espoli és importantíssim per mantenir les poblacions de tortugues. Estem parlant amb densitats baixíssimes que tenim avui en dia, una o dues tortugues per hectàrea, en els millors llocs. Llavors, si aquesta una o dues per hectàrea ens l'emportem, aquella hectàrea es queda sense tortugues, perquè ens entenguem. Llavors, l'expoli aquest humà també ha servit, i sobretot les activitats... la tortuga ha sigut històricament un animal que pobla els nostres boscos mediterranis, no tan sols aquí a Catalunya, sinó al sud de França, tota la península italiana, i desgraciadament per aquest animal, el bosc mediterrani sempre ha sigut el més humanitzat,
castigat,
trepitjat i putinejat, per dir-ho així, dels humans des de fa 2.000 anys. I llavors suporta molt malament l'activitat humana. És a dir, la presència de tortuga en bosc mediterrani és inversament proporcional a l'activitat humana. I per això uh-huh. encara s'ha mantingut, les poques poblacions que queden a nivell europeu, uh-huh. s'han mantingut en reconeix que l'activitat humana no ha sigut molt incisiva, uh-huh. que podria ser una mica el cas aquest de l'Albera, que encara s'ha conservat en aquell raconet de muntanya.
Hi ha parcs naturals protegits
sí,
la tortuga, per exemple, el Garraf.
El Garraf.
El Garraf n'hi ha un parc.
En el nostre cas, l'Albera és un parc natural, i aquí a Catalunya les altres dues poblacions que hi ha de tortuga mediterrània uh-huh. reintroduïdes, és el Parc Natural del Garraf i el Parc Natural del Montsant. En aquests dos indrets, antigament hi havia existit tortugues, es van extingir i des de fa uns quants anys també es tornen a reintroduir. Per tant, és una feina que tant el Parc Natural del Garraf com el Parc Natural del Montsant s'hi han abocat des de fa anys a intentar recuperar aquesta població de tortugues.
I per motivar els nostres oients, que més podríem dir a favor de la tortuga? De lo important que és que ajudin, col·laborin, que quan veuen algú que agafa una tortuga...
Encara es fa això d'agafar tortugues?
No, afortunadament...
Per qui encara en aquests moments és posseïdor d'una tortuga que a més està protegida, que és en quines condicions legals tenen que estar?
En aquest sentit, dues coses. Una, que afortunadament, aquesta pràctica d'agafar tortugues, uh-huh. afortunadament, això
ja no
pràcticament
està de moda.
Ha desaparegut. Uh-huh. I afortunadament, la gent del territori on viu les tortugues, que és en el nostre cas allà a l'Albera, doncs la gent és molt gelosa de la seva tortuga i la considera un animal molt propi, molt uh-huh. seu, i per tant, impensable que algú d'allà, que és l'usuari del territori, se'n pugui endur la tortuga. I ahir sí veig algú que intenta agafar-ne una. Tot i que és difícil
trobar-la,
perquè és molt difícil, però... Això és un gran plus, en aquest sentit, per la conservació de l'animal, perquè
la
consciència ha millorat moltíssim. Mm-hmm. I llavors, amb aquestes tortugues que encara, això que deies, Manel, aquestes tortugues que encara queden en captivitat, de fet, cada vegada en queden menys, perquè com que l'estoc, per dir-ho així, de tortugues que hem tingut captives als patis, als jardins, a les terrasses, a les cases, des de fa molts anys no es pot renovar perquè les tortugues van morint, no es poden comprar, cada vegada en queden menys. Llavors, aquestes menys que queden, hi ha molta gent ara que ens anem trobant que et venen a portar les tortugues, te'ls aporten. Mm. Perquè diuen, cuida, les tortugues que eren de la meva àvia, les tortugues que eren dels meus pares, que ara no hi són, ha estat 20 anys a casa, porta 30 o 40 anys aquesta tortuga a casa, i sóc conscient de que en queden poques, una espècie protegida, que no la puc tenir legalment a casa, doncs, per tant, aquí us la vinc a portar, perquè d'aquesta manera aquesta tortuga podrà contribuir a criar en captivitat, a poder contribuir a recuperar la població salvatge. Això és un efecte d'aquest canvi de mentalitat que, afortunadament, aquí al país la gent l'ha tingut molt. I, afortunadament, perquè aquí a Catalunya, com que des del moment, els primers moments zero, diríem, de la protecció de la tortuga, que és l'any 84, des dels estaments públics, en aquest cas la Generalitat, sí que... s'hi han fet molts esforços a mentalitzar i a conscienciar i a treballar per la conservació de la tortuga. Per tant, tots aquests anys d'aquests esforços, ja siguin mediàtics, ja siguin a nivell d'escolars, ja siguin a nivell de centres com el nostre, ja siguin a nivell de parcs naturals, tota aquesta feina d'anys i anys i anys a conscienciar això, que la tortuga no és un animal domèstic, és un animal salvatge i l'hem de conservar a la natura, aquesta feina... comença a tenir, avui comencem a veure els seus fruits.
A veure, avui estàs molt, molt sol·licitat, perquè estem... Ens has posat aquí a 100, A veure, una pregunta i després una altra. La primera pregunta, vosaltres que ja teniu bastants anys d'experiència, quina proporcionalitat d'augment o de disminució de les cabanes, per dir-li d'alguna forma, de les tortugues teniu actualment? Anem a més, anem a menys, la cosa està parada?
Com que ja us he dit abans que recuperar una població, com que és una cosa a molts anys vista, a diferència, per exemple, com un mamífer, si treballéssim aquí en captivitat, per exemple, d'un cabirol, sabem que aquest cabirol cria, i aquestes cries l'any que ve tornaran a criar, i les cries de les cries, i cada any faríem una generació. Sí. Les tortugues, hem dit que no. Una tortuga començarà a criar d'aquí 14 anys. I parlant de la segona generació, tardarem 30 anys. Per això el model aquest és difícil. El que sí que hem observat és tots aquests anys de la cria en captivitat. Nosaltres arribem a alliberar entre 3 i 400 tortugues cada any a l'Olivera. 3 i 400 tortugues. El que passa que això, per condicions naturals, la depredació és molt alta, etcètera, etcètera, i arribaran adultes poquetes. El que sí que hem observat és, i el que s'observa és que la davallada que havia patit aquesta població i que anava en picat cap avall, aquesta línia, aquesta curva descendent de la població, si res més no s'ha estabilitzat. Això és un gran què. S'ha estabilitzat i hem evitat, o s'ha evitat entre tots, en aquest sentit, la davallada. Llavors, a partir d'ara, el que s'intenta és això, recuperar. I els alliberaments aquests es fan amb nuclis de diferents indrets de la Serra de l'Olivera per intentar fer augmentar la densitat d'individus amb un mateix nucli. No en farem res d'escampar tortugues, sinó que molt important és tenir petits nuclis molt compactats, amb molta densitat, perquè a partir d'aquests nuclis, que es trobaran entre elles, siguin nuclis de difusió en anys futurs. I això és una mica el que a nivell pràctic de cria en captivitat, pròpiament dita, hem fet.
I la segona pregunta. Jo recordo que fa anys, bastants anys, va haver un incendi tremendo a l'Albera. Sí? Es va cremar pràcticament tot. Com va influir aquest incendi o com pot influir possibles i futurs incendis?
Sí. I això em dona peu en aquella pregunta que m'havies fet abans, l'activitat humana. Clar, l'activitat humana, i no n'he parlat dels incendis, un dels grans problemes que ha tingut, en aquest cas, la nostra població de tortugues, ha sigut els incendis. En els anys, a partir dels anys 60, 70 i 80, que els incendis eren molt, molt freqüents, la periodicitat era molt elevada, i estem parlant en una època que no hi havia ni mitjans de prevenció ni tan sols d'extinció. Hi havia un camió de bombers a tota la comarca de l'Empordà, i quan allò s'encenia. Per tant, l'efecte dels incendis ha sigut molt i molt i molt greu. De fet, el gran incendi que vam patir a l'Albera l'any 86, que nosaltres tot just érem jovenets estudiants que començàvem a treballar amb la població d'estudiar la tortuga mediterrània a l'Albera, vam fer un treball, per exemple, que és inèdit en aquell moment a Europa, que és la incidència d'un incendi forestal en una població de tortuga mediterrània, i ens surt que en aquell incendi, en el lloc on estàvem treballant, hi ha una mortalitat directa del 40% de les tortugues. Amb aquell incendi. Sí, aquest incendi es repeteix d'aquí 2 o 3 anys, al mateix lloc, no dona temps a recuperar-se. No. I llavors, la periodicitat dels incendis és una de les grans problemes que ha fet davallar la tortuga. Per tant, afortunadament, ara tenim moltes més mesures de prevenció d'incendis, es treballa molt a nivell de prevenció, i a nivell d'extinció també tenim molts més mitjans, bombers, avions, helicòpters, etc etc. Per tant, sí que és un gran problema i un gran perill, però...
bueno, els tractors, crec, també, no? Les màquines que s'utilitzen...
Les màquines que s'utilitzen, però això ja entra dintre d'aquesta... cada vegada més consciència de la gent del territori. En èpoques d'estiu, segons quin tipus d'activitat forestal o agrària, no es pot fer, perquè podem provocar incendis, i fins i tot ja la normativa en aquest sentit ja ho estableix així.
I una altra cosa, Joan, perquè la tortuga jo crec que forma part d'aquests animals que són poc expressius, i llavors la gent que les ha tingut a casa o que se sent simpatia o que està pensant, no? Jo no dic aquesta, sinó pot ser una tortuga de Florida. Com manifesta una tortuga, doncs, les seves carències? Si és que el que la té les pot observar. I en realitat, què és el que pateix la tortuga? Una tortuga d'estar en captivitat o d'estar lliure?
Sí, molt fàcil d'entendre això. Nosaltres, per exemple, tenim estudiat el domini vital de la tortuga mediterrània a la natura. El domini vital vol dir l'espai que una tortuga, al llarg d'un any de la seva vida, es mou.
Això ho hem estudiat. És un indicador.
Perdó?
És un indicador.
Sí, és un estudi de dir, aviam, un grup de tortugues, una tortuga, li posem un emissor, el seguim durant un any, i aviam què fa, aviam on es mou. Doncs la mitjana d'espai que necessita una tortuga al llarg de l'any de la seva vida és d'una mitjana de 9 hectàrees. 9 hectàrees estaríem parlant de 15 camps de futbol, perquè ens entenguem. Això és l'espai que, de mitjana, que les tortugues necessiten. Per tant, és un animal que... és molt, molt, té unes necessitats molt concretes, sobretot de
mobilitat.
De mobilitat, però també per insolació, d'humitat, de fredor.
I comunicació?
No, comunicació no. A la natura viu absolutament sol i només es troba un moment a l'any per aparellar-se. I prou.
D'acord.
I, però té aquestes carències. Esclar, amb una casa... Amb
quina vida més trista, sí, per favor.
De fet, no, moltes espècies d'animals,
funcionen així. No, sí, el guineo a vegades...
Doncs, un és l'espai... I l'altre, importantíssim, és l'alimentació. Tenim, potser en el nostre subconscient humà, veiem associat una tortuga amb un pati de casa amb una fulla d'enciam.
Sí.
L'enciam...
Tòpic, sí.
Ah, doncs això, res de res. No. Nosaltres també fa molts anys que tenim estudiada la dieta de la tortuga mediterrània, en el nostre cas, l'albera. I que nosaltres sapiguem, en tots aquests anys, la dieta de la tortuga es composa de... com a mínim, 62 espècies vegetals.
Fixa't.
Per tant, vol dir que aquest herbívor, totes les seves necessitats de, o necessitats de proteïnes, vitamines, minerals, els atreu d'aquesta diversitat de natura.
Ella sap molt bé el que té que
estar a cada moment.
No.
Sí. Per tant, si tenim una tortuga d'aquestes i la portem a la terrassa d'una casa, o amb un balcó, o amb un jardinet, i li posem la fulleta d'enciam, el tall de tomàqueta...
No està ben alimentada.
I llavors, totes aquestes carències...
Com les manifesta?
Bueno, els manifesta amb lo típic que veiem amb moltes tortugues, i potser la gent que ens escolti ho podrà veure, és amb el que es diu el piramidisme. No sé si teniu consciència de veure una tortuga, una closca d'una tortuga amb uns bults a sobre.
Sí,
Que això es diu piramidisme. Nosaltres en diguem col·loquialment efecte Toblerone.
Doncs
això és una manca, és una mostra d'una molt mala alimentació. Molt mala alimentació. No poca, no poca alimentació. Dolenta alimentació.
Dolenta.
Per tant, si això se li manifesta ja d'aquesta manera, amb deformitats a la closca, ens podem imaginar com té els ronyons, com té el fetge, com té el seu sistema circulatori, etc etc. Per tant, tot això vol dir que tenir una tortuga a casa, estem tenint un animal salvatge que té necessitats molt específiques i molt pròpies d'aquella espècie que, afortunadament, l'evolució d'aquesta espècie després de 300-400 mil anys li ha donat, molt precisa, l'estem traient del seu lloc,
hàbitat,
I pretenem nosaltres fer-ho bé.
I pot indicar ella amb algunes senyals aquest estat de malestar?
No, és a dir, llavors es detecta amb aquesta malformació i es detecta també...
Amb una conducta, té conductes estereotipades?
Exacte, també, això, perquè l'estrès aquest el demostren amb anar caminant...
Com la resta d'animals que estan en captivitat.
Llavors, la pèrdua de pes també és un factor que veus... I nosaltres, com que
tractem moltes...
Per exemple, la brillantor dels ulls, també es nota, amb la brillantor dels ulls. Llavors té certes coses d'aquestes que veus que
algú falla.
Quants
sí,
ous
sí,
pot
sí.
posar una tortuga?
Que ho ha dit? 6 o 7?
3, 4, 5, 3, sí, no, 3, 4, 5 ous amb una
posta. No són massa.
No. No.
Joan, jo crec que ha estat interessantíssim tot el que ens has explicat. I, a més, tinc que estar molt content perquè jo crec que... Mira, aquí no tenim públic. A la televisió, en aquests moments, hi hauria un aplaudiment general. Però jo em sembla que a través d'aquest micro, que no diu res, em sembla que sento aplaudir. Moltes gràcies, perquè has estat precisament el que nosaltres desitgem, informar el públic. A fer-los arribar missatges que potser uns coneixen, però altres desconeixen. Per tant, el que ens agradaria ara, en nom de la Francina, sí, sí, és que ens diguessis la teva associació, com poden contactar amb vosaltres, en fi, donar unes dades.
I ajudar,
perquè...
si volen.
No, merci.
Per això ho dic.
Nosaltres, de fet, tenim el centre aquest de reproducció de tortugues a l'Albera, està fa molts anys que és obert al públic, i, de fet, això és obert al públic precisament per intentar que poder transmetre totes aquestes necessitats de protecció, que en aquest cas té les diferents espècies de tortugues que tractem. Llavors, és un centre obert al públic, això està a l'Alt Empordà, en el municipi, al poble de Garriguella, és un poble al nord de l'Alt Empordà, i la nostra pàgina web és molt fàcil de contactar, és tortugues.cat.
Tortugues.cat.
I a partir d'aquí...
Molt descriptiu,
eh? Sí, sí, sí. I a partir d'aquí hi ha els horaris, l'època, perquè diferent, a l'hivern, per exemple, tenim el centre tancat al públic, els tortugues estan hivernant, per tant, no té sentit rebre visites. I llavors, en funció de cada època de l'any, tenim l'obertura del centre al públic.
S'ha de concertar... Diferent.
No, simplement dit els horaris que marca allà. Doncs, llavors, afortunadament, tenim un públic d'aquests molt, molt sensible en aquests sí, termes, un públic molt familiar
amb oi,
nens...
Sí.
I intentem informar al màxim una mica això que hem estat parlant aquí, que hem estat explicant aquí, és el que intentem transmetre al públic que ens visita.
Molt bé, doncs molt interessant, Joan, o sigui que si aquest cap de setmana o ara ja que ve l'estiu, que
perfecte,
molta
doncs,
gent
tant,
es pugui animar a fer-vos una visita.
Doncs fantàstic.
Perquè tinguin una idea, quant temps hivernen? Perquè saber que no és sí, l'època adequada.
El
no
centre
toca.
El tenim tancat al públic des de l'1 de novembre fins al 21 de març. El primer dia de la primavera tornem a viure al públic.
És a dir, que se fiquen dins de la seva closca i desapareixen de la...
S'enterren sota terra. Aprofiten la fullaraca, perquè sí, nosaltres a l'espai on els tenim les tortugues tenim un espai que hem reproduït, per tant hem naturalitzat l'hàbitat de la tortuga mediterrània, estan allà i s'enterren directament a sota terra. I llavors, quan fa fred, doncs, quan comença a fer mal temps, s'enterraran, passaran tot l'hivern enterrades i els primers sols, els primers ratjos de sol de la primavera, que
ja
comença a escalfar una mica més...
O sigui, hem trobat un punt d'afinitat entre l'onso i la tortuga, sí, per exemple.
Exacte.
Per
exemple, sí.
Molts hivernen. Bé, doncs, molt interessant tot plegat. Recordeu tortugues.cat, allà trobareu doncs, tota la informació de la tasca d'aquest centre i si els voleu visitar els seus horaris. Moltes gràcies, Joan, ho hem de deixar aquí.
Ha estat un plaer. Moltes gràcies.
I en Manel.
Gràcies.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el grup Jink Jazz Band Barcelona. L'estil New Orleans, que va ser el bressol del jazz, es va també iniciar en els carrers d'aquesta ciutat nord-americana del sud. El ritme el porta el banjo, que és una guitarra que té com a acústica de ressonància una caixa de bateria. I aquest conjunt també es supleix el contrabaix pel saxo baix. I també venen, després, els instruments de cant, que són la trompeta, el saxo, el clarinet i el trombó de vares, encara que amb aquest grup el trombó no hi figura. Escoltem Sweet George Brown i Charleston. A la propera, si Déu vol. Thank you.
Thank you. bop, the bop, the dance, wing down. We'll be a back number, but the Charleston, the new Charleston, that dance, sure I come up sometime. You'll dance it one time, the dance called the Charleston, made us up your life.
Seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat, però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem el proper divendres de 8 a 9 del vespre a la Veu dels Animals i la Natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.